El matí de Ràdio Sabadell.
El Departament de Salut va decidir que no donaria detalls a les persones que s'han infectat amb la verola del mico. De fet, no se sap ni en quin hospital han estat diagnosticades. Aquesta setmana el Ministeri notificava que hi havia 130 casos confirmats a l'Estat i divendres passat es parlava de nou al conjunt de Catalunya. La decisió de no donar detalls dels infectats contrasta amb les primeres informacions que van sortir a la llum i que vinculaven el brot a un local en concret de Madrid i a homes que tenien relacions sexuals amb homes. De fet, diverses associacions de gais i bisexuals han denunciat que aquestes notícies fomentaven l'estigma cap al col·lectiu i per això nosaltres avui al programa, al matí de Ràdio Sabadell, volem fer la feina contrària, la d'erradicar aquesta mirada tendenciosa. I per això hem convidat a l'Alberto Capitán, el director d'Actua Vallès. Bon dia, Alberto.
Hola, bon dia.
A veure, va ser una irresponsabilitat, potser, per part de les autoritats sanitàries i també dels periodistes vincular aquesta malaltia a un col·lectiu en concret, el dels gais i bisexuals?
El Ministeri de Salut el que fa és emetre alertes de forma continuada quan detecta algun brot d'una malaltia que pot ser contagiosa i són alertes dirigides a professionals perquè puguin fer la detecció.
Sí.
I una bona detecció i un bon tractament. El que sorprèn és que un contingut que és molt tècnic, no?, que són aquestes alertes sanitàries que van dirigides a professionals, transcendeixin cap a l'opinió pública i, sobretot, que hi hagi aquest viatge a l'hora de comunicar-ho, doncs, associant-ho a pràctiques sexuals i a un col·lectiu com molt determinat, que a més ja porta tot l'estigma, no?, associat, és a dir, va ser com repetir
el
tema
del
càncer rosa, no?, de quan parlàvem de VIH-Sida, com una malaltia que afectava a homes gais. Estem parlant d'una malaltia que es transmet per contacte, és a dir, per contacte de pell, i que qualsevol persona que tingui contacte de pell estret amb una persona que és portadora la pot adquirir. Però no és una malaltia greu, tampoc. Llavors, aquesta alarma semblava com totalment desmesurada.
De fet, vosaltres, quan ho vau llegir des de l'entitat, què vau pensar?
Bueno, el primer és a veure de què estem parlant, no?, i sobretot veure quin grau de transcendència i de complicació clínica pot tenir aquesta malaltia. Quan veiem que la complicació clínica és realment molt baixa i que estem parlant de pocs casos a nivell de tot l'Estat, ve de tota una alerta europea, és a dir, no és que a Madrid hi hagi hagut un brot i que després es canvi, sinó que és una situació que s'està detectant a nivell d'Europa, però amb casos molt acotats, és a dir, quan parlem d'una alerta no estem parlant de milers de casos, sinó de centenars de casos als països.
I en aquest cas, quin estigma creieu que es crea? Per tant, al voltant del col·lectiu, bueno, amb aquestes informacions.
Es torna a assenyalar com a, no, les conductes sexuals no desitjades, les conductes sexuals no, que surten de la normativitat com un risc, com un perill i com una situació de perillositat pública, no? Tornem com a reviure aquella època de l'època franquista on es considerava l'homosexualitat com a... No, estava dintre de la llei de perillositat pública. Doncs el missatge ve a ser el mateix, no? Aquestes conductes i aquestes persones són un perill públic.
Què es pot fer per evitar que es creï, doncs, aquest estigma, no?, cap al col·lectiu dels homes gais?
Que hauria d'haver-hi tot una... no, realment que estigués en una societat tolerant, oberta... És a dir, per nosaltres, la lectura que fèiem és que això anava molt, molt associat a que hi ha una part de la societat que té una mentalitat oberta, que estem progressant, no?, a nivell de tolerància i de combatre l'estigma i la discriminació, però que ve de la mà de segons quins moviments polítics i socials que rebutgen tota aquesta diversitat, tota aquesta pluralitat de la nostra societat. Llavors, en el moment que troben una escletxa, realment l'aprofiten, no? I per nosaltres és una agressió cap al col·lectiu i que no és casual que hagi aparegut, sinó que hi ha una intencionalitat de en qualsevol moment que hi hagi una alerta similar, doncs donar-li llum pública.
De fet, feia temps, afortunadament, que no es veia, no?, un assenyalament així tan directe cap al col·lectiu.
Sí, feia, no?, feia temps, però són, quan vas mirant la cronologia, Veníem també de situacions de, no, el PIN parental que va aparèixer, sí, a Lacan, amb qüestió de diversitat sexual i afectiva, no? amb formació cap a infants i joves. És a dir, van haver-hi tot un seguit de moviments que van dirigits doncs a qüestionar, a limitar, a assenyalar, no? com a no desitjable, no? És com lo normatiu i lo no desitjable, no? Constantment aquest moviment, i que s'aprofita doncs qualsevol situació, com pot ser aquesta alerta sanitària dirigida a professionals, doncs per posar el focus i per assenyalar allò que es considera, no?
Diferent.
Sí, diferent i no desitjable, no? Al mateix temps, perquè no és només assenyalar la diferència, sinó que allò no és desitjable, allò és un perill, allò és una... no? Posar l'alerta permanent.
I que demostra que és molt necessari, no? Doncs fomentar aquesta educació sexual i afectiva realment.
Sí, 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 realment, a vegades parlem d'entorns on això està normalitzat, està acceptat, està entès, hi ha compromís per part d'un sector de la societat, però en tenim tot un altre que és molt reaccionari i que fa tot un moviment de contraposició a aquest avanç social.
De fet, algunes entitats, Alberto, han demanat, no?, públicament, que no es doni per fet que els homes que mantenen relacions sexuals amb altres homes són un grup de risc davant de la varola del mic. Ho compartiu?
No és un grup que s'hagi de considerar de risc, perquè no tots els homes que tenen sexe amb homes no, poden fer segons quines pràctiques, i sobretot perquè és una malaltia que sí, que ha esdevingut el brot, sí, amb una... No, s'ha pogut localitzar el punt d'inici, però és que qualsevol persona que estigui que tingui un contacte estret amb aquestes persones es pot contagiar, no? Durant un període acotat de temps, però és una malaltia que és contagiosa i que ens pot afectar doncs a qualsevol persona. No és una malaltia greu, és a dir, no té una potència de transmissió molt, sí, molt gran, no és una nova Covid, no? Com que semblava que podíem estar aquí.
No? Uh-huh.
Però sí que s'ha de poder com diferenciar, i que aquest contingut que des d'epidemiologia assenyala, no? Tenir com grups poblacionals que són més sensibles o que són de risc, no hem de confondre el que és informació molt específica de tipus clínic i que el Servei d'Epidemiologia li serveix com per dissenyar campanyes o accions molt concretes, molt focalitzades en una població concreta, estendre-ho de forma massiva. És a dir, hi ha han d'haver-hi dos nivells de comunicació.
No? Sí. Perquè si no dona la sensació, o també genera, no?, doncs aquesta falsa sensació per la resta de persones. No? Clar.
Sí, exacte. Sí, sí. No? Traslladeix un missatge doncs, que no és exactament, no és exactament acurat. Sí.
Vosaltres sou coneixedors del que parleu perquè fa molts anys que tracteu també amb persones amb VIH, que també pateixen molt d'estigma, no? Com han rebut també doncs, els vostres usuaris, no? Totes aquestes informacions, us venen preocupats, quina sensació us transmeten?
Sí, d'entrada hi ha hagut, no?, moltes consultes associades a això, i nosaltres estem fent tot un programa de cribatge de, sí, no?, de VIH, que he patit, i altres ITS. Llavors la pregunta és, també mireu això? No. Sí. Si no hi ha, no? Si no hi ha clínica, si no hi ha sospita, si no hi ha un contacte, no es mira, perquè estem parlant de realment molts pocs casos a nivell de Catalunya. Llavors, únic, s'està fent la traçabilitat de si has tingut contacte amb alguna d'aquestes persones, llavors sí que entres en un programa de monitoreig, sí, però si no, no s'està fent un cribatge massiu, col·lectiu gay, una qualsevol de col·lectiu, no cal, no és necessari.
Els hi doneu, els hi oferiu informació, com ara estem comentant, també heu rebut part d'assessorament per part del departament.
Sí, hem rebut una, no, les indicacions de quines, no, quines pautes, sí, i com hem de respondre a les preguntes que ens poden fer els usuaris possibles. Sobretot la consigna serà la de tranquil·litat, no? De dir,
no, una mica de calma.
Sí, de dir, no es tracta d'una situació preocupant, greu ni desbordant, tenim situacions més greus amb qualsevol altra ITS. No, és aquest és una mica el missatge de dir, bueno, sí que tenim gonococs, sífilis, clamídies amb nivells molt, molt alts, sí, i incrementant-se. També la varola del mico no és una situació que sigui uh-huh, preocupant, i és una malaltia també que fins i tot no requereix un tractament específic, és autolimitada en el temps. És a dir, uh-huh, que al cap de dues setmanes la persona tornarà a fer una vida normal, asimptomàtica i sense transmetre el virus.
Hi ha algun paral·lelisme també entre la varola del mico i el VIH?
No gaires. Realment, l'únic que ens preocupa a nivell clínic és que persones amb VIH, que tinguin VIH o qualsevol tipus de malaltia, sí, que estiguin en una situació d'immunodepressió, de defenses baixes, doncs aquí pot haver una complicació a nivell clínic. No? Llavors, bueno, seria com estar observant. Si el teu estat de salut no és bo i adquireixes aquesta malaltia, doncs contactar de seguida amb el teu servei mèdic perquè et puguin fer el monitoreig. No ha d'haver-hi complicacions, tampoc.
A nivell social, quins aprenentatges també en la lluita contra el VIH, no? Poden servir ara per tractar doncs, aquesta verola?
Ens agradaria que pogués ser des de la normalitat, però és que veiem constantment, no? Aquesta part de l'estigma i la discriminació que es produeix, aquest assenyalar, no? Les conductes diferents, les no normatives, com tot allò no desitjable, no? I per nosaltres és com una sensació de social de no evolucionar, no? I com d'un cert fracàs.
De frustració.
Sí, perquè constantment estem assenyalant allò que és diferent com a no desitjable, no? En comptes de poder valorar, bueno, quines són les diferències que hi ha i que en podem aprendre, doncs ens trobem en una situació que no és la volguda.
Heu pensat d'obrir algun programa o servei també en el cas de que augmentessin els casos, no? I que hi hagués gent que volgués doncs, trobar aquesta informació?
En principi no està plantejat fer un programa específic, únicament amb les consultes que s'atenen a nivell de les proves de cribatges que estem fent. Llavors aquí es fa un assessorament, es clarifica i es dona un assessorament individualitzat, però no es pensa en fer una actuació específica, sobretot perquè el missatge des de l'Agència de Salut Pública ha estat que no és necessari, o sigui, no cal que fem res específic ni res concret, sinó transmetre no, una informació concreta de quines són els riscos i sobretot si pot haver estat en contacte amb algú que sí que la tingui, sí, que aquí sí que seria una situació de risc, però a part d'això no caldria fer una actuació més enllà.
Alguna altra dada o informació que vulguis o que creguis interessant compartir amb els nostres oients en relació a aquest tema?
Bueno, que tenim la baró del mico i que serveix d'excusa, però sobretot el que preocupa a nivell de salut pública és tot el tema de l'increment de les ITS, no? I que hi ha un desconeixement i molta població que és asimptomàtica, no? I la recomanació doncs, de tenir cura de la salut sexual i de tenir no? formació i tenir cura i cribatges amb l'àmbit de salut sexual.
I doncs a encomanar, no, als nostres oients a que en aquests casos, no, que no passa res, que es poden fer doncs aquestes proves de detecció, no, per precisament tallar doncs aquestes cadenes, no?
Sí, exacte. Sí, dir que han de ser accessibles a nivell del CAP, a nivell de, no, de salut ordinària i que no tinguem no, aquesta por a poder parlar-ne amb els nostres metges.
Doncs, per acabar, només aclarir que malgrat l'atenció mediàtica que han tingut aquests casos, no es preveu doncs això com comentàvem que hi hagi una transmissió gaire gran i que l'evolució de la malaltia és majoritàriament benigna, de fet. En parlava aquesta emissora, doncs, el cap de servei de malalties infeccioses de l'Hospital de Sabadell, el doctor Manuel Cervantes, aquesta setmana.
Diria que és molt difícil. Això és una malaltia que no es transmet fàcilment per l'aire. No és impossible, però has de tenir també un contacte molt estret i continuat, i per tant no és previsible que això doni lloc a una malaltia molt disseminada. Però també és cert que el contacte frec a frec tampoc és tan rar, vull dir que les relacions sexuals són una cosa que tenen risc de moltes altres malalties, com sabem, i esperem que això s'aturi fonamentalment per l'autoresponsabilitat de la gent.
Doncs amb aquest apunt de prudència i també doncs, amb aquesta reivindicació, no?, d'apel·lar també doncs, a la responsabilitat individual, doncs volíem acabar amb aquesta entrevista. Alberto, moltíssimes gràcies també per doncs, posar una mica de llum, no?, a tanta foscor i per aclarir doncs, tots aquests conceptes.
Sí, gràcies a vosaltres i compartim totalment, no?, els comentaris del doctor Cervantes i els compartim.
Per això, com sempre, doncs, intentem donar doncs, aquesta informació de servei. Nosaltres, Alberto, no deixem de parlar d'actuar, perquè avui, precisament, vosaltres també doncs, des de l'entitat denuncieu en el Dia Internacional de la Treballadora Sexual la vulnerabilitat, no?, de les treballadores sexuals a causa de diferents marcs legislatius actuals. I nosaltres, per això, afegim a la conversa l'Anna Blasco, del projecte Dona. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia, Raquel.
A veure, primer de tot, volíem que ens expliquessis, fer una mica d'història, no? Perquè, doncs, avui assenyalem aquest dia, no?, el calendari, que és el que es commemora.
Doncs sí, aquest dia, el 2 de juny, és el Dia Internacional de les Treballadores Sexuals i sorgeix d'una reivindicació que es va donar l'any 1975 a Lyon, a França, en què un grup de prostitutes van decidir ocupar una església per reclamar i demandar una mica, no?, doncs, a les persecucions policials que patien, la constant pressió social, no?, sobre les seves vides i les seves maneres d'organitzar-se i sobretot doncs, la seva activitat laboral. I arrel d'això doncs, es van crear els dels primers col·lectius de prostitutes de França i bueno, va ser un precedent, no?, a nivell d'autoorganització del col·lectiu i presa de consciència doncs, de la falta de drets, etc.
I doncs a dia d'avui encara continuem doncs, reclamant i reivindicant, no?, aquests drets i és una mica la vostra tasca des del projecte Dona. Explica'ns una mica també, no?, la vostra història, no?, quin és el vostre objectiu des d'aquesta iniciativa i a quin tipus de dones, no?, quin és el perfil de treballadores sexuals també que doncs, acompanyeu.
Vale, doncs, bueno, projecte Dona des del 98 acompanya a treballadores sexuals de les comarques ara mateix del Vallès Oriental Occidental i del Bages i bueno, sobretot la nostra tasca es basa en un acompanyament en el que són les necessitats sanitàries del col·lectiu de poder apropar, no?, un dret tan bàsic com és la salut, sobretot ens centrem en la salut sexual i reproductiva per les implicacions que té el treball sexual doncs, en això, no?, en la salut sexual de les persones que l'exerceixen. Però, clar, al final, quan tractem la salut, doncs anem veient que la salut es construeix no només de la falta o de l'absència d'una malaltia o d'una infecció, no?, sinó doncs, de la cobertura bàsica de drets, de molts factors socials que estan molt relacionats amb l'estat de salut. Llavors, això també és un tema doncs, que ens toca i al final la reivindicació o visibilització d'aquesta falta de drets al col·lectiu, no?, i la invisibilització que pateix, doncs també creiem que és una tasca fonamental per millorar les condicions de vida de les persones que es dediquen al treball sexual, per millorar també la percepció social que tenim sobre el treball sexual, no? Tenim més informació, més coneixement, sí. D'aquesta manera poder erradicar també doncs, l'estigma. I una mica el que em deies del perfil, és complicat sí. Determinar un perfil, no? Perquè al final la tenem a unes 1.000 treballadores sexuals a l'any, la majoria són dones, en casos esporàdics alguns homes, i atenem sobretot això, a dones cis i trans. Perfil, és complicat. Ara mateix, com així per resumir, a mi ja, normalment no ens agrada parlar molt de perfil, perquè sí. Al final també, quan estàs en l'acompanyament diari, no, cada persona doncs, és un món, però sí que veiem doncs, sobretot moltes persones immigrades, no? I en relació a això, doncs, el que reivindiquem també aquest any, aprofitant el dia, no?, del 2 de juny, a la falta de drets que genera el marc legislatiu actual que regula tot el tema de les migracions, que és la llei d'estrangeria.
Per això t'ho preguntava també, Anna, perquè crec que la majoria, no?, em sembla que donava una xifra que un 90% de les persones que acompanyeu són migrades i suposo que totes les barreres, no?, que es troben administratives o fins i tot per regularitzar, no?, la seva situació també a vegades les empeny, no?, a aquesta situació.
Clar, és això, no? Vull dir, el fet de emigrar del teu país d'origen i trobar-te en una situació en què mínim durant 3 anys una persona, diguéssim, invisible, no?, a ulls de l'Estat i no tens permís de residència, per tant no pots treballar en una feina, diguéssim, normalitzada o legal o com li vulguis dir, clar, això deixa molt poques opcions, no? També és el que trobem sovint, que també dins de les opcions que hi ha, quan una persona no té papers, doncs a vegades el treball sexual, no?, es parla molt des de l'estigma sobre el treball sexual com a explotació, però també per les implicacions que té, no?, en la vivència de la sexualitat que tenim com a societat, no?, com a tema tabú, perquè realment si ens parem a pensar en les feines que poden fer les persones que no tenen papers, doncs estar internes en una casa cobrant una misèria i treballar 24/7, bueno, coneixem casos, no?, d'explotació laboral molt flagrants, com per exemple a Huelva, no?, les temporeres sí. A Huelva, i tot el que han hagut d'aguantar, no?, pel fet d'això, al final no tenir documentació és no tenir drets, no? És ser invisible I el que veiem és això, que sí, que el marc de la llei d'estrangeria impulsa moltíssimes persones a viure en condicions de vida doncs, molt més precàries i a fer feines que molts cops doncs, no serien la teva primera opció.
Sí, hola, Anna.
Hola, Alberto.
Bueno, i a part de la llei d'estrangeria, no? Ara sumarem també tot el tema de la llei de gènere, que encara dificultarà no? molt més el tema de treball sexual com algo, no? Abans en parlàvem, com algo no desitjable, no? Constantment estem posant el focus en allò que rebutgem i que tenim com marcs normatius cada vegada que són més durs i que deixen amb una part de persones en situació de molta vulnerabilitat.
Exacte.
Sí. De fet, vosaltres també doncs, expliqueu no? que una persona que migra doncs, té un període de mínim 3 anys, no? Que moltes vegades viuen aquest buit legal no? i que, clar, això dificulta doncs, i fa no? que hagin de passar per tot un laberint, no?
Exacte. Sí, sí, no, realment és això, no? Vull dir que el que comentava l'Alberto també és molt important, no? que les lleis que van en detriment no? de poder desenvolupar el treball sexual amb una certa tranquil·litat, doncs el que acaben passant no? és que criminalitzen molt més el panorama uh-huh. del que és el treball sexual, per tant, es treballa en pitjors condicions i al final és això, la llei d'estrangeria el que suposa és com tota aquesta por a que no et pugui parar la policia, a que no et puguin identificar, perquè al final doncs això no tens documentació. No? Llavors uh-huh. veus, anem veient com tots aquests marcs legals doncs, es van també combinant entre ells i van posant moltes traves per totes les treballadores sexuals, per totes les persones migrades en general, però sí, vull dir que va donant-se una situació molt, molt complexa i molt difícil de sortejar, diem, perquè és això, no estem parlant d'un mes, de dos, de tres, estem parlant de tres anys, no? De tres anys amb aquesta por constant a una possible identificació, tot això.
I parlàvem abans amb la Raquel no? de tota aquesta pressió també a nivell mediàtic no? i recordava les actuacions policials que hi ha hagut a Sabadell no? i que mediàticament s'ha explicat des dels cossos policials com hi ha aquest intent d'assimilar treball sexual amb trata constantment. No? i com això surt a la llum no? constantment des d'aquesta part que existeix, no? i que no la neguem i que hi ha una part de
trata
que existeix i que s'ha de denunciar,
sí.
però que en alguns casos, per no dir, en alguns casos hi ha un interès en assimilar no? la prostitució, treball sexual amb trata, no? fer que tot és el mateix i que cossos policials doncs realment fan aquesta... una tasca d'empènyer en aquesta direcció de manera molt, molt clara. No? I bueno, els comunicats i les notes de premsa que emeten sempre assenyalen en aquesta direcció i després no s'explica quin ha estat el resultat final. No? És a dir, surt a la llum l'actuació policial i que s'ha fet una intervenció de tal, però després el resultat final d'això, és a dir, quan això cau al seu judicial i quina cobertura s'ha donat a les dones que suposadament estan en una situació de trata, això després no s'explica mai no? I hi ha un ús molt, molt concret i molt, molt determinat d'assenyalar el treball sexual com a no? la trata, que ho engloba tot quan tenim realitats que són realment molt, molt diverses.
De fet, per això vosaltres el que intenteu, no, Anna, des del projecte Dona, és també doncs, a garantir les necessitats sanitàries no? d'aquestes dones. Em sembla que fins i tot heu tramitat, no sé si enguany, no? unes 60 targetes sanitàries.
Sí, 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 també aquesta dada com ens ha cridat molt l'atenció per veure com s'han tornat a reactivar molt els fluxos migratoris, no? perquè clar, targetes sanitàries doncs, les tramitem a persones que acaben d'arribar i nosaltres com a projecte d'atenció doncs, a persones que tenen una situació més vulnerable per l'accés a la salut, doncs podem tramitar targetes a persones que no tenen ni papers ni padró, no? Perquè si no tens un empadronament, doncs no pots tramitar la targeta sanitària. Llavors, clar, aquest any sí que hem vist com aquesta diferència no? en els números,
sí.
que ja hem tramitat moltes més targetes de les que hem tramitat durant tot el 2021. Llavors, bueno, crida l'atenció perquè veiem com després de la Covid no? s'ha tornat sí. a reactivar molt l'arribada de persones i amb una precarietat major, no? Vull dir... marxant del teu país amb una situació més complexa, més precària, i que arriben aquí, on també el panorama és més precari, no? Llavors, bueno, veiem ara mateix situacions, doncs, de més, no sé com dir-t'ho, de més complexitat a nivell d'accés a la salut, però per un tema de d'això, de número de persones, no?, que venen i que troben, doncs, els interrogants que no són fàcils molts cops de resoldre.
Totalment.
I el que intentem, doncs, amb el projecte és això, no?, apropar els circuits, apropar els serveis públics perquè totes les persones se'n puguin doncs, beneficiar i puguin estar garantits.
I fins i tot amb algunes de les dones també formació, no?, els hi feu?
Sí, en alguns programes que tenim a l'entitat doncs sí que oferim formació. També creiem molt important la figura que hem tingut durant un temps en el projecte, per exemple, doncs, la figura d'agent de salut, no?, que és una persona que és treballadora sexual i ho ha sigut. Llavors, doncs, també ens ajuda a nosaltres a fer la intervenció i també creiem molt en el que és el treball entre iguals, no?, com a algú també molt, molt potent, molt, bueno, que se li pot treure molt de profit perquè connectes a vegades molt més amb una persona que ha viscut la teva pròpia experiència o similar, no?, que amb una persona que potser doncs, veus que comparteixes menys, no? Vull dir que també intentem, doncs això, apropar tots els temes que hem comentat de la manera més, doncs, més efectiva, no?
Clar,
i però amb més respecte també cap al col·lectiu, que creiem que nosaltres poder treballar amb persones que estan o han estat dintre de l'àmbit doncs també fa més rica la nostra intervenció, la nostra feina.
Per acabar, tots dos us volia preguntar avui, doncs, dia 2 de juny, no?, el Dia Internacional de les Treballadores Sexuals, per aquest moviment, no?, abolicionista, que també doncs, sembla que cada vegada doncs, està agafant també més força. Alberto.
Sí, malauradament és una, bueno, diguem, malauradament perquè veiem que és una tendència que està agafant molta força a nivell polític, que tindrem un marc normatiu que ho posarà molt més complicat i que s'ha fet aquesta lectura de trata com a qualsevol forma de treball sexual i equiparant-ho a formes de violència que n'hi han, però que no són les úniques, però també assenyalant que hi ha una part de, és una forma d'assenyalar que hi ha una part de conductes que no són les acceptades i que no són les desitjades, no? I quan parlem de drets sexuals i reproductius, doncs són drets fins un límit, no? És acotar aquesta part i determinar que hi ha persones que lliurement no poden exercir el treball sexual i perquè estarà prohibit.
En el teu cas, Anna, què vols afegir?
Bueno, doncs poc més del que ha dit l'Alberto. O sigui, realment em sembla un tema doncs, preocupant, sobretot per, jo crec, per la, com que es parla molt d'aquest tema en un, no sé com dir-ho, però en una capa molt superficial, no? Veig molts cops, vull dir, el veig realment molt buit de continguts, molt buit de respostes, molt buit de realitat, no? Perquè, clar, quan parlem d'abolicionisme, doncs parlem en una esfera, diguéssim, més ideal, no?, i de com hauria de ser o de què hi ha darrere realment, no?, de lo que mou el treball sexual. Però al final la realitat que tenim és la que és. Hi ha persones que treballen com a treballadores sexuals perquè volen, hi ha persones perquè no els queda un altre remei, però els està bé. Vull dir que també l'abolicionisme és com que parteix molt de ficar una etiqueta molt, molt gran i una que per mi estigmatitza molt a totes les treballadores sexuals, que és l'etiqueta de víctima, no? Llavors, no tenen veu aquestes persones al final dintre de lo que es promou des d'aquest tipus de postures i sobretot ho hem vist, no?, amb la tramitació de la nova llei de llibertat sexual, que finalment doncs, s'ha aprovat sense la part que afectava més directament al treball sexual, però hem vist com a les treballadores sexuals no se'ls consulta una vegada més, no? I també doncs són persones que han de formar part dels processos de tot tipus, no? Però sobretot a nivell legislatiu, doncs per la llei transestatal es compta amb certa participació, no amb tothom, evidentment, però amb certa participació de persones trans. No ha sigut així, no? Amb el gruix de treballadores sexuals organitzades i no organitzades que tenim a l'Estat, que són moltes les entitats, associacions, col·lectius, sindicats, que estan fent molta feina. Jo crec que aquí hi ha, bàsicament, per mi el problema més gran és aquest, és la desinformació i tractar un tema, o simplificar un tema que és extremadament complex.
que té, com vosaltres dèieu, no? Doncs tota aquesta diversitat de casos i mirades. Per això nosaltres doncs, avui volíem doncs, donar veu a totes aquestes treballadores a partir de la vostra visió i del vostre treball. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.